Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. A les 8 del vespre aplaudíem els sanitaris cada dia, ritualment, durant l'inici de la pandèmia del coronavirus. Era cada vespre, eh? I plas, 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 plas. Anàvem a les portes dels pisos, als balcons, a les terrasses, als carrers, i plas, 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 plas. I gràcies, i moltes gràcies, i plas, 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 plas. A les 8, eh? Cada vespre, de cada vespre, de cada vespre, a les 8, plas, 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 plas. Avui estem informant que aquest passat 2023 van augmentar les agressions a les infermeres respecte a l'any anterior i a l'anterior, i així fins al 2019, abans del coronavirus. És a dir, l'onomatopeia de l'aplaudiment es converteix ara en l'onomatopeia de les bufetades. Si abans era plas, 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 ara és plas, plas, plas. Que maco és aplaudir qui ens ajuda d'una manera col·lectiva i com ens queixem quan no ens agrada i no ho fan com nosaltres voldríem. Val per les infermeres o els sanitaris en aquella època vírica, però, pagesos, quedeu avisats. Ahir, molts barcelonins es van comportar com pixapins de manuals o com veïns de Campfanga. Amb una declaració d'amor, fruit d'una superioritat moral involuntària i sense cap tipus de malícia, ens vam posar a aplaudir els tractors quan entraven per la Diagonal. Home, millor tractors que tancs, això és evident, però ho vam veure com una atracció, com quan des de Sitges ens arriben cotxes d'època o com quan hi ha concentracions de motos Harley-Davidson. I vam treure la canalla a saludar i aplaudir, plas, 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 perquè han arribat els tractors! Han arribat els tractors a la ciutat i, com els veiem febles, com som més de poble que les roselles, com són els que arrenquen els enciams de terra, per nosaltres, doncs vinga, plas, 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 plas. Avui marxaran cap al poble amb allò que el sistema públic tant coneixem els urbanites, que és, escolti'm, torni vostè demà, o torni vostè en 15 dies, o torni vostè d'aquí unes setmanes. Però aquests no s'estan per punyetes, tornaran, cony, i tant que tornaran aquests. Mentre els urbanites els acomiadarem, quanta raó que tenen, i que bé, i plas, 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 plas. Ara, això sí, anirem a la botiga de baix a comprar pastanagues del Marroc, pinya de Madagascar, mandarines de la Xina, perquè són més barates i encara que algunes tinguis gust de sorra de platja, se'ns en fot perquè primer és el preu. I després farem veure a tothom que, nosaltres quilòmetre zero, nosaltres producte de proximitat, nosaltres pomes de Lleida, nosaltres ametlles del Baix Camp, nosaltres el tomàquet cor de bou de Girona, i plas, 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 els sanitaris, plas, 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 les infermeres, plas, 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 la pagesia, torneu aviat d'aquí 15 dies, que macos els tractors, nena, posa't davant que farem una foto. I gràcies per venir, i visca la pagesia, i plas, 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 i són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Debat de la Terra, que és dijous, dijous 8 de febrer del 2024.
Ja avui comencem el dia amb alguns núvols i també algunes boires i a la tarda arriben els primers canvis ruixats al Pirineu i vent a les comarques del nord.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, molt complicat l'accés a la Diagonal de Barcelona des de la B23 per la manifestació de tractors que obliga a entrar pel lateral. Ara hi ha molta congestió durant 10 quilòmetres des de Molins de Rei i això s'ajunta també amb la Ronda de Dalt, on hi ha dos accidents prop de Vallcarca en els dos sentits que fan acumular més de 8 quilòmetres de molta lentitud, tant des de l'Hospitalet en sentit nord com des de Santa Coloma cap al Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Imatge històrica dels tractors circulant pels carrers de Barcelona, prop d'un centenar de pagesos han passat la nit a la ciutat amb els seus vehicles. Van ser més de 2.000 tractors els que van bloquejar les principals artèries de la ciutat a partir de mitja tarda. Avui, de fet, la fotografia és portada pràcticament tots els diaris, tractors arribant a Barcelona per l'Avinguda Diagonal, entrant per l'Avinguda Meridiana i ovacionats per la ciutadania. A aquesta hora del matí encara estan tallats alguns trams de la Gran Via de les Corts Catalanes i de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, on han fet nit i matinada els agricultors. La majoria van tornar ahir cap a casa després de la reunió amb la Generalitat i molts dels que van optar per quedar-se avui a primera hora ja han començat a enfilar cap al seu lloc d'origen. La reunió amb el govern es va allargar fins al vespre, quan ja era fosc, i és clar, en molts casos agafar el tractor fins a Lleida, al Berguedà, Osona o el Solsonès els podria suposar gairebé 10 hores de viatge a 30 per hora. Ara bé, també hi ha un grup d'una quarantena de pagesos que han decidit mantenir encara avui les protestes a Barcelona. Són els de la Catalunya Central que continuen bloquejant un tram de la Gran Via amb els tractors. A aquesta hora estan reunits en assemblea i durant el matí preveuen pujar els seus vehicles i anar fins al Parlament de Catalunya. Al centre de Barcelona, al costat d'aquests tractors, a Gran Via amb Roger de Llúria, hi tenim Josep Ferrer. Josep.
Bé, l'assemblea la començaran d'aquí uns minuts perquè el primer que han fet ha estat fer-se una foto de grup sota una pancarta, una gran pancarta on podem llegir "La nostra fi és la vostra fam". De fet, ja veiem preparats els Mossos d'Esquadra per acompanyar els tractors cap al Parlament. Tenen intenció de reunir-se en el Parlament, exposar les seves queixes i després diuen que ja marxaran cap a casa. Els pagesos estan molt contents de la mobilització d'aquests dies que qualifiquen d'històrica. Molts d'ells es van emocionar ahir quan en entrar a Barcelona van ser rebuts amb aplaudiments per molts barcelonins que es van voler sumar a la seva causa. A hores d'ara, el tram central de la Gran Via entre Passeig de Gràcia i Llúria està tallat. Es pot circular, però, pels laterals.
On més s'està notant la presència dels tractors a aquesta hora del matí és a les sortides de la ciutat de Barcelona. Com dèiem, alguns agricultors han optat per marxar a primera hora del matí i estan provocant, evidentment, embussos a la sortida de la ciutat, sobretot pel que fa a l'avinguda Diagonal. Des del RAC, un dia més, comptant cotxes i avui també comptant encara tractors, l'Àlex Huguet. Àlex.
Hola, molt bon dia. Continuen aquestes llargues cues, més que la sortida, sobretot encara a l'accés de Barcelona per la Diagonal, principalment per aquests tractors encara aturats o ja movent-se preparats per sortir, que fan entrar els vehicles encara per lateral, ara amb aturades de més de 10 quilòmetres, atenció, des de Molins de Rei, però també hi ha molts problemes. S'ajunten amb la Ronda de Dalt per un accident en sentit nord a l'altura de Vallcarcat, que talla dos carrils i fa acumular 8 quilòmetres més de congestió des de l'Hospitalet i, per tant, passant també per aquesta Diagonal, que de per si ja és força complicada. Molta paciència en aquests trams, doncs, i a la mateixa Ronda de Dalt s'ha obert el carril per un altre accident, però en sentit sud, a la Vall d'Hebron, tot i que hi ha molta congestió al Nus. Pel Vallès sí que hi ha les retencions habituals a la C58 a Montcada o a l'AP7 a Barberà, i encara parlem de dues incidències més a la xarxa viària a aquesta hora, a la C55 entre Castellbell i Sant Vicenç de Castellet en sentit sud, amb 3 quilòmetres de congestió, i a la C14 a Organyà cap a Andorra, on per ara es talla tota la calçada. És tot des del RAC, bon dia.
Sí, com sigui, els pagesos adverteixen que continuaran en peu de guerra. La reunió d'ahir amb el govern català va acabar amb el compromís de tornar-se a trobar d'aquí a 10 o 15 dies. Aquesta nit al nou C de RAC1, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, feia autocrítica, sobretot per l'accés i, com sempre passa, amb la lentitud del tema burocràtic, que és una de les principals, si no dir la primera reivindicació, de la pagesia.
Segur que no hem fet les coses prou bé i que les podem fer molt millor. Però, per exemple, amb el tema de la burocràcia, que fa molt temps que en parlem, tenim una taula en la qual hi treballem amb ells i estem arribant a determinar quins tràmits podem eliminar o podem ajuntar amb un altre. Vull dir que tot això ho estem fent, segur que no prou ràpid, i aquí segur que haig de fer autocrítica.
El govern també es compromet a crear un canal únic entre el sector i la Generalitat, que ja està pràcticament enllestit. Asseguren que això eliminarà molts tràmits que s'havien de fer per separat. Tot i això, els pagesos no van sortir satisfets de la reunió, ni amb el president ni amb el conseller. Ho va seguir la Montse Martí.
La lluita continua, van dir els pagesos a la sortida de la reunió a Palau i quan van pujar els tractors de camí cap a casa. Admeten que no s'ha aconseguit res, només que el govern s'ha compromès a no girar-los l'esquena i tornar-se a trobar d'aquí a 15 dies. Un dels portaveus del 6F ho deia als pagesos concentrats a plaça Sant Jaume a la sortida de la reunió.
El govern, la Generalitat, s'ha compromès a continuar la taula de diàleg. Els hi heu de deixar molt clar que si no es compleixen els objectius pactats a les assemblees de cada comarca i de cada província, tornarem aquí! Tornarem aquí!
Això sí, van advertir que si a la propera reunió no s'aconsegueix res, llavors vindran a Barcelona i no només per un dia. De fet, dimarts que ve, de moment hi ha convocada una nova protesta. Aquest cop és Unió de Pagesos qui la convoca.
Des de Madrid, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, també prometia diàleg i reforçar la cadena alimentària.
absoluta disposición e interlocución con el sector del campo, absoluta empatía, porque efectivamente no solamente estamos hablando del cambio climático, sino de los efectos perniciosos que ha tenido sobre los fertilizantes y también otros insumos la guerra de Ucrania y la inestabilidad geopolítica que estamos atravesando, y finalmente también hacer una labor de persuasión en las instituciones comunitarias en Bruselas ante sus demandas justas.
Com dèiem, el davantal, ara a les 8, ahir es va produir una barreja estranya als carrers de Barcelona entre els pagesos i els vianants. Els agricultors i ramaders van combinar en tot moment el to reivindicatiu amb l'ambient festiu fins a l'hora de la reunió amb la Generalitat, que van anar fins a la plaça Sant Jaume per donar suport als seus representants. Tot plegat ho va seguir el Cesc Giró.
Reivindicació i to contundent de les protestes embolcallada amb un ambient festiu i distès des de que els tractors van entrar a la ciutat. Amb els vehicles aparcats, la majoria de pagesos van inundar la ciutat cap a plaça Sant Jaume amb banderes i pancartes exigint mesures per blindar el sector. A les portes de la Generalitat és on es va viure més tensió, amb algun llançament d'ous i una assemblea improvisada on es va acordar que cadascú decidís si es volia quedar fent nit a Barcelona o marxar. Certa crispació diferent a la situació que es vivia al costat dels tractors. Focs a terra, graelles, carnades, fins i tot alguna paella, cervesa i música. Lo Pau de Pons va cantar enfilat d'un tractor a la plaça Cinc d'Oros. A quarts de nou, però, els Mossos d'Esquadra van avisar-los que si volien marxar ho havien de fer a dos quarts de deu. Això va intensificar el debat, una discussió fins i tot amb un aire generacional. Bona part dels joves volien quedar-se, els més grans donaven la jornada per amortitzada. L'argument principal era que per haver de marxar a les 7 del matí sense cap més protesta prevista, preferien engegar el motor i fer les 3, 4, 5 o 6 hores de tornar a casa. La decisió majoritària, la de marxar, va desinflar l'ambient i va convèncer molts dels que volien fer nit a la ciutat.
Per cert que tots aquests tractors, siguin nous o vells, no rebran cap sanció per haver entrat a la zona de baixes emissions de Barcelona. El motiu és que els tractors agrícoles no estan afectats per aquesta normativa. De tot plegat, escoltem en el comentari que hi posa la periodista, escriptora i col·laboradora del Món a RAC1, Eva Comas Arnal.
Un dels meus primers records a la vida és el meu avi Pere, angoixat i trist, perquè se li havien negat les sorres al Parc Agrari del Baix Llobregat. Vaig créixer veient-lo patir i sabent que el que li pagaven per uns espàrrecs excel·lents era dues o tres vegades menys que el que s'enduia al distribuïdor. Des de llavors han passat dècades, però per les famílies pageses les coses no han millorat gens. Tot el contrari, han anat a pitjor. Tones de burocràcia bizantina, ser l'asa dels cops quan arriba la sequera i controls primmiradíssims mentre els productors que importen no els controla ningú. Aquests dos dies ha sigut un orgull veure els pagesos defensant-se amb el tractor pel Passeig de Gràcia i la Diagonal. Al davant tenen una classe política que, com vam veure la darrera campanya electoral, no sap ni quan val un quilo de pomes. Farien bé de recordar que la millor manera d'aplaudir els agricultors és comprar a les cooperatives locals i als mercats de pagès.
3 minuts i un quart de nou del matí. Una altra de les grans notícies del dia és el final del judici a Dani Alves, el que va ser futbolista del Barça. Ja espera sentència des de la presó de Cambrians pel cas de la presumpta violació a una noia a finals del 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona. Com era previsible, Dani Alves va assegurar en l'última sessió que la relació va ser consentida, però les acusacions no s'ho empassen, per això mantenen la petició de 12 i 9 anys de presó. La declaració de Dani Alves no té res a veure amb allò que ha explicat la víctima des del primer moment. Informa Benet Iñigo.
En menys de mitja hora, Alves es va treure les puces de sobre. No només va dir que el sexe va ser consentit, sinó que va assegurar que la víctima va portar la iniciativa en tot moment, des que se li arrapa quan balla en la discoteca, diu que fins i tot ella li toca els genitals a ell, i també, un cop dins el lavabo, assegura que ella es limita a asseure's al vàter i ella va fer la resta, que en cap moment la pega ni la insulta ni ella li diu que vulgui parar. Tot això només a preguntes de la seva defensa. Per tant, la fiscalia i l'advocada de la víctima es van quedar amb les ganes de preguntar, per exemple, que si tot havia anat tan bé, per què després va marxar tan ràpid i sense acomiadar-se de la noia. De fet, ella va dir just després dels fets que Alves l'havia pagat i llançat a terra estirant-la dels cabells. Ho va dir entre llàgrimes i ho va gravar per accident la càmera personal del primer mosso que la va atendre a Sutton, unes imatges que ahir també va veure el tribunal.
A tot això, Alves també va insistir que havia begut molt just abans d'anar a la discoteca. Tot sol, deia, es va acabar dues ampolles de vi, whisky japonès i gin tònics, entre d'altres. Ara bé, dues psicòlogues contractades per la defensa van acabar reconeixent que anar begut no li hauria d'haver impedit distingir entre el que era correcte i no ho era. Benet.
Dues pèrits que van ser un tret al peu. Primer van dir que Alves havia begut tant que havia de tenir la consciència afectada. Ara bé, després van reconèixer que no podien saber exactament què havia begut ell i què els seus amics, però és més, van assegurar que l'afectació en la consciència probablement era lleu i que podia distingir què està bé i què està malament. Una altra psicòloga, també de la defensa, va qüestionar que la noia tingués estrès postraumàtic, acusant-la d'exagerar o mentir quan la van examinar. No hi està d'acord la psicòloga de l'Institut de Medicina Legal i Forense. I encara un altre pèrit, també de la defensa, va qüestionar que fos una agressió sexual perquè no hi havia lesions vaginals. Els metges del clínic que la van examinar van recordar que en la majoria de violacions no n'hi ha. Però cap d'aquestes discrepàncies va moure la tesi de defensa. En el seu informe final, l'advocada va definir aquest cas com una conxorxa, una mena d'invenció de la denunciant i les seves amigues, una d'elles advocada, que des del primer moment haurien vist una oportunitat, tenint en compte que Alves era un personatge famós i ric.
Quan va acabar el judici, l'advocada de la víctima, Esther García, destacava que ha estat un procés llarg i dur per la denunciant.
Esperemos que la sala dicte sentencia lo antes posible. Insistir que para mi clienta se ha puesto punto y final a este largo procedimiento. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí para ella, quiero remarcarlo. Es una superviviente, ha demostrado su gran fortaleza y quiero decir que también sin ella no hubiera llegado aquí.
En canvi, l'advocat d'Alves, Inés Guardiola, es mostrava convençuda que la innocència del futbolista i confiava que la sentència l'absolgués.
Solo deciros que he defendido la inocencia del señor Alves porque es inocente y, consecuentemente, he pedido la libertad. Ahora tenemos que esperar la decisión del tribunal.
D'aquí una estona, a partir de les 9, Benet Iñigo per explicar-nos què s'ha dit durant el judici i què creu ell, que és el de les poques persones que l'ha pogut veure i sentir, què pot passar quan hi hagi sentència. Quart de nou, mentrestant la justícia dona un nou cop de porta a investigar l'operació Catalunya. Ara és la fiscalia de Madrid la que ha donat la raó a Mariano Rajoy i ha rebutjat imputar-lo a la branca d'Andorra de les clavegueres de l'Estat. La fiscal provincial suposa que una jutgessa d'Andorra investigui si l'expresident espanyol i els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro van amenaçar, coaccionar i extorquir la direcció de la desapareguda BPA, la banca privada d'Andorra. Una querella els acusa d'estar darrere de les maniobres per aconseguir informació secreta dels hipotètics comptes corrents que hi tindrien la família Pujol, Artur Mas o Oriol Junqueras. Doncs bé, segons l'ABC, la fiscal de Madrid considera que no hi ha cap mena d'indici que incrimini els exmembres del govern del PP a la causa. I va més enllà, també adverteix que les entitats que van impulsar la querella són molt properes a l'independentisme i que per això hi veuen tot plegat una clara finalitat política. Aquestes organitzacions són l'Institut de Drets Humans d'Andorra i l'Associació de Juristes Catalans Drets. La fiscal considera que queda provat que aquestes entitats tenen vincles amb el catalanisme perquè també han portat al jutjat altres càrrecs polítics d'Espanya que en algun moment o altre havien fet la guitza a l'independentisme i per això entén la fiscalia que les seves motivacions són espúries. L'escrit que recull el diari també considera que les proves que els òrgans judicials van obtenir d'Andorra per incriminar Artur Mas, els Pujol o Oriol Junqueras es van aconseguir amb l'absolut respecte i que en cap cas es van vulnerar els seus drets fonamentals. Des de la justícia es fa l'orni, la Guàrdia Civil no aixeca el peu de l'accelerador i continua amb els seus informes per incriminar l'independentisme. Ara assegura que tres informàtics de Bielorússia van col·laborar amb el tsunami des d'un pis franc a l'Empordà. Segons el Confidencial, un document de la Guàrdia Civil, inclòs dins del cas Volkhov, el que investiga la trama russa del procés, afirma que un dels líders del tsunami es va coordinar amb tres experts en telecomunicacions que estaven amagats a Sant Antoni de Colonja. Segons la policia, són dos homes que tenien permís de residència a Espanya i que tindrien vincles amb una empresa bielorussa. La Guàrdia Civil diu que va trobar indicis d'aquestes informacions a les converses de Josep Campmajor, un empresari gironí que també està investigat per terrorisme a l'Audiència Nacional. Segons els informes que recull aquest digital, en aquestes converses Campmajor creu que seria molt difícil descobrir en què treballaven. Sobre aquesta suposada trama de Rússia, avui el Parlament Europeu votarà una resolució que demana a la justícia d'Espanya que investigui els presumptes vincles de l'independentisme català amb el Kremlin. El text parla de totes les ingerències de Rússia a la Unió Europea, però el PP i Ciutadans han aconseguit introduir-hi un punt que refereix també al procés de Catalunya. La incògnita en aquests moments, a les 8 i 18 minuts, és saber què votarà avui el PSOE. corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
L'apartat de l'independentisme parla d'una campanya de desinformació preocupant per part del Kremlin durant el procés per tal de desestabilitzar Europa i menciona contactes personals entre dirigents independentistes i homes russos. A més, PP i Ciutadans van més allà i han demanat incloure fins i tot l'extensió que ha demanat la justícia de 6 mesos a la investigació del cas Volkhov. Per tot plegat, demana a la justícia que ho investigui a fons i, si s'escau, prengui mesures contra els eurodiputats, en aquest cas Carles Puigdemont, que hagin filtrejat amb Rússia. El text s'ha acordat entre populars, liberals, verds i socialistes. Aquí, per tant, la gran incògnita és que votarà el PSOE. A hores d'ara, fonts socialistes han explicat a RAC1 que votaran en contra de les esmenes presentades per PP i Ciutadans, que citen explícitament noms i cognoms a Carles Puigdemont, però mantenen el dubte sobre el vot del text en general, ja que la resolució és, recordem, per condemnar totes les ingerències russes a la Unió Europea.
Mentrestant, continua portant cua el posicionament de la majoria dels fiscals del Tribunal Suprem que veuen terrorisme en el cas del tsunami democràtic. La dreta política i judicial ha carregat contra el fiscal general de l'Estat arran del canvi de criteri d'Álvaro Redondo. Álvaro Redondo, l'encarregat d'elaborar l'informe sobre la causa. Recordem que aquest fiscal del Suprem, Álvaro Redondo, va fer un primer esborrany on relacionava el president Puigdemont amb el terrorisme. 72 hores després se'n va desdir i va fer un escrit on deia totalment el contrari. Avui el diari Ara explica que Redondo va fer el primer text amb un coneixement molt superficial de la causa a partir de l'escrit que va remetre al Suprem el jutge Manuel García Castellón, però quan va tornar a revisar els expedients va comprovar que cap dels manifestants de l'aeroport del Prat havia impedit que els controladors aeris marxessin del Prat. Això era el que va fer canviar de parer i defensar que les protestes en cap cas podrien ser considerades com a terrorisme. De fet, el mateix fiscal general, Álvaro García Ortiz, insisteix que ell no hi va tenir res a veure en aquest canvi i reconeix que està molt emprenyat amb alguns dels fiscals. Lamenta que hagin parlat més del compte, fins i tot en entrevistes de televisió i de ràdio, i hagin provocat interferències que no els permeten treballar com hauria de ser, és a dir, en pau. A més, Álvaro García Ortiz assegura també que la decisió dels fiscals del Tribunal Suprem d'investigar el president Carles Puigdemont per delicte de terrorisme encara no està presa i s'emmarca dins del que hauria de ser la normalitat en les diferències de criteri entre els membres de la Junta. De tot plegat, en van parlar des de la ciutat de Barcelona, on es va reunir amb el fiscal superior de Justícia de Catalunya, Francisco Bañeres. Té més dades la Mar Poyato.
El fiscal general de l'Estat està molest, per una banda, perquè s'ha posat en dubte la independència dels membres de la Fiscalia. Álvaro García Ortiz diu que és impossible treballar bé amb totes les interferències que hi ha.
Pedimos muchas veces que nos dejen trabajar en paz, pedimos muchas veces amparo, pedimos muchas veces que los políticos no se metan con nosotros. Si nosotros mismos no nos cuidamos, si los fiscales no somos capaces de generar esos espacios de tranquilidad, de profesionalidad, si no reconocemos en nuestros superiores y en nosotros mismos esa profesionalidad, creo que estamos en el camino equivocado.
I per altra banda, tal com explica García Ortiz, està molest amb alguns membres de dins de la Fiscalia que l'acusen d'imposar el seu criteri. És el cas del fiscal del Suprem, Salvador Viada, favorable a imputar Puigdemont per terrorisme. En parlava Onda Cero.
Que al fin y al cabo esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el fiscal general del Estado. Nos han hecho 155 encubiertos.
Unes declaracions que pressionen l'encarregada d'elaborar l'informe definitiu sobre la causa de tsunami, que és Maria Àngeles Sánchez, tinent fiscal del Suprem, molt propera a García Ortiz.
Davant de la incertesa que provoquen aquests moviments a la Fiscalia, des de Junts per Catalunya volen blindar tothom sota el paraigua de l'amnistia i insisteixen al PSOE que accedeixi a retocar el text i incloure-hi els delictes de terrorisme greu. Ara bé, segons explica avui el diari Punt.es, els socialistes mantenen congelades les negociacions amb Junts des de la setmana passada. Fons del govern d'Espanya adverteixen que estan en punt mort i apunten que ja han aparcat la mesura que dilluns Pedro Sánchez anunciava a bombo i plateret des de la Sexta, retallar els terminis d'instrucció dels jutges. De fet, ahir, la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja va admetre públicament que no veuen gens clara l'opció de reformar la llei d'enjudiciament criminal per convèncer Junts per Catalunya. Considera que el govern espanyol que podria perjudicar les persones implicades en d'altres processos judicials i també causes, diríem, més complexes com les instruccions dels, per exemple, casos de corrupció. Informa des de Madrid, Roger Perciba.
Yolanda Díaz alerta que retallar els terminis d'instrucció podria posar en perill les garanties processals dels implicats en un procés judicial i, per tant, no és la solució.
Esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, bueno, pues que requieren de cierta prudencia.
Tampoc ho veu clar l'exdiputat i negociador de Sumar, Jaume Asens, sobretot pel risc que alguns casos complexos, com són els de corrupció, quedin impunes. Prefereix deixar com està ara la llei d'amnistia i a la cadena SER parla d'indults si fos necessari.
si hi ha algú que queda fora, doncs llavors fem un altre escut que serveixi per salvar-los, una reforma d'aquesta llei, i sempre ens quedarà l'últim instrument dels indults o indults preventius en alguns casos es pot fer.
Asens és més partidari d'acotar i definir el delicte de terrorisme al Codi Penal.
Això quan la tensió i la brega entre el PSOE i el PP per l'amnistia ha superat tots els límits. Ahir, ho sentíem a la tertúlia, el portaveu del PP, Miguel Tellado, ho va portar a l'extrem acusant Tsunami Democràtic de tenir armes de destrucció.
Ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos. Pretenden amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías. Pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el rey en julio de 2020.
Déu-n'hi-do. Félix Bolaños li va etzibar des del govern d'Espanya que el Partit Popular qualifica de terrorista tothom a qui no pot negociar.
¿Ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo? ¿O qué ocurre, que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas? ¿O es que son terroristas todos los que no les apoyan a ustedes si no logran la investidura del señor Feijóo? ¿Es que somos todos terroristas por no apoyar la investidura del señor Feijóo?
Per cert, que avui visita Madrid una delegació de la Comissió de Venècia, que és aquesta comissió que forma part del Consell d'Europa, que actua com a òrgan consultiu sobre les constitucions europees i que assessora països que fan reformes legals, diríem que importants. El motiu de la visita és la llei d'amnistia del procés. Entre avui i demà, un grup d'experts es reunirà amb els partits catalans i també els partits espanyols i també amb jutges. Aquesta comissió farà un informe que serà el primer pronunciament europeu oficial sobre la llei de l'amnistia. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, reunions totes a porta tancada per analitzar la tramitació de la llei d'amnistia, el seu encaix constitucional i tota la polèmica que hi ha al darrere, sobretot pels advertiments que fan PP i Vox. La Comissió de Venècia es trobarà amb les quatre associacions de jutges, tres de conservadores i una progressista, els presidents del Congrés i el Senat i bona part dels grups parlamentaris. Sorprèn que no es reuniran amb el lletrat major del Congrés, que va avalar la constitucionalitat de la llei d'amnistia, i sí que reuniran, en canvi, amb la del Senat, nomenada pel PP. Aquesta comissió la integren juristes de prestigi europeu, hi ha també un ex-primer ministre i diversos ex-ministres. El 15 de març, d'aquí a poc més d'un mes, emetran el dictamen, quan suposadament la llei ja hauria d'estar aprovada si es compleixen els terminis previstos.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Estefania Molina.
Polèmica màxima a Madrid sobre la decisió que adoptarà la Fiscalia General sobre el cas de Puigdemont, el Tsunami Democràtic i l'eventual causa per terrorisme. I és que no és tan estrany els canvis de criteri a dins de la Fiscalia. Cal recordar que sobre el cas de l'1 d'octubre, la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya primer no va considerar que hi hagués sedició o rebel·lió, i més tard, quan la causa va arribar al Tribunal Suprem, sí que es van veure indicis per investigar-ho per aquestes vies. El fet és que a ningú se li escapa que el relat que es vol vendre és que Pedro Sánchez fa interferències en la justícia perquè els seus pactes amb Puigdemont li vagin bé. Però sobretot, també cal tenir en compte que la Fiscalia General de l'Estat sempre té un criteri que prevaleix, el de la Junta de Fiscals. I ens trobem en aquesta situació en què podria produir-se aquesta circumstància. Ara bé, la realitat és que a ningú tampoc se li escapa que la dreta ja ha trobat el relat que necessitava. Un Pedro Sánchez que salta totes les institucions i un Pedro Sánchez que fa el que sigui per portar Puigdemont.
I atenció, aquest nou capítol de les tensions entre Podem i Sumar ara pels despatxos del Congrés dels Diputats. Podem denuncia davant la policia, de la poli, que algú ha entrat als despatxos dels seus diputats al Congrés, els ha buidat i sense permís i en absència dels diputats ho ha deixat tot el passadís. És una mica allò, aquella cosa ridícula de que això és meu, treu els papers d'aquí. Parlen de material informàtic, parlen de documents, parlen d'objectes personals, un desnonament del qual ningú es fa responsable, però que a Podem tenen clar qui ha estat, que són els seus companys de Sumar. Això és pitjor que la guerra dels Rous. Ho ha dit a Canal Red la diputada Noemí Santana.
Descubríamos que nuestros despachos habían sido ocupados por otro diputado del grupo Sumar, se nos había cambiado la contraseña, habían sacado todas nuestras pertenencias sin previo aviso y sin estar nosotras presentes.
La polèmica dels despatxos del Congrés arrenca el desembre, quan els diputats de Podem van abandonar el grup parlamentari de Sumar i passen al grup mixt. Des d'aleshores, com diu el diputat de Sumar, Txema Guijarro, ja han estat insistint els diputats de Podem que els deixin en pau, que els deixin lliures i que ocupessin els que corresponen al grup mixt.
Bueno, que la mesa tomó ya una decisión hace días, ¿no? Sobre el cambio de despachos. Tenemos
a compañeras y compañeros que tienen que trabajar, que no se pueden instalar, digamos, a nivel laboral.
El cas ja està en mans de la policia. Podem també ha demanat empara a la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Tot i això, avui la Razón explica que des de la Cambra Baixa ja van avisar els diputats de Podem que havien de fer les maletes i canviar de despatx. I també tenim un nou capítol de la crisi interna de Vox a les Balears. Els advocats del Parlament Balear han frenat l'expulsió de dos diputats del partit de l'extrema dreta per un defecte de forma. Recordem que fa menys de dues setmanes cinc membres de Vox es van revoltar contra la direcció del partit i van decidir unilateralment fer fora del grup el president del Parlament, Gabriel Lechen, i Patrícia de les Heres. Ara, però, un informe dels lletrats de la cambra els ha parat els peus perquè asseguren que el procediment no va ser correcte. Consideren que la reunió en què es va prendre la decisió d'expulsar aquests dos diputats no tenia convocatòria ni ordre del dia i que, per tant, va ser irregular. Per aquest motiu, tant Lechen com de les Heres mantenen encara la seva cadira al Parlament de les Balears. Perquè a Galícia la Junta Electoral ha obert un expedient sancionador al PP per acumulació d'infraccions a la precampanya de les eleccions que es faran el pròxim diumenge 18 de febrer. És a dir, aquest diumenge no, l'altre. El motiu, segons llegim el diari, és que ja l'han amonestat tres cops. I encara sobre la campanya gallega, l'alcalde d'Ourense, Gonzalo Pérez Jacom, ha fet una cançó per la campanya del seu partit, Democràcia Ourensana, per les eleccions de Galícia del dia 18. És una versió del mític In the Navy de Village People i, si us plau, us demano disculpes.
A la Junta Ourense va decidir. A la Junta Ourense va resurgir. En la Junta Ourense debe elegir. Democràcia Ourensana, sí.
Oye tú, oye tú, esta vez decides tú.
Podem tornar-hi, Dani? Gràcies.
A la Junta Ourense va decidir. A la Junta Ourense va resurgir. En la Junta Ourense debe elegir. Democràcia Ourensana, sí.
Oye tú, oye tú, esta vez decides tú.
Aviam, Marga Ortuña diu que no tornar-la a posar, Dani Simón diu que sí, i com és el seu aniversari, Dani Simón, endavant.
A la Junta Ourense va decidir. A la Junta Ourense va resurgir. En la Junta Ourense debe elegir. Democràcia Ourensana, sí.
Oye tú, oye tú, esta vez decides tú.
A mi aquesta part final m'encanta. M'encanta. És la part, diguem-ho, que la vergonya aliena es multiplica encara més. Per tant, ja. Estarem molt pendents de la democràcia ourensana que fa en aquestes eleccions gallegues. Per cert, que els sindicats de la Televisió Pública de Galícia, de la TVG, denuncien que la informació que es va emetre sobre el debat electoral de dilluns, l'únic en què participà el líder del PP, Alfonso Rueda, va seguir l'argumentari del PP de manera, diuen, descarada. Consideren que el que es va emetre l'endemà va ser una manipulació de cap a peus per engrandir la figura del líder del PP. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa cada dia el periodista i col·laborador del món RQ, don Anton Losada.
El debate sobre el debate es tendencia en Galicia. El afterdebate copa la campaña. Parece que hay consenso tras la cita ante la Rueda, antes conocida como Televisión de Galicia. No era tan buena idea forzar un formato a 5. El tiempo es oro en televisión, y cuando solo tienes un turno para defenderte de 4 turnos en contra, lo estás regalando. Ana Pontón sacó partido a la rigidez del formato y a la rigidez de Alfonso Rueda. El candidato popular acaba de rechazar acudir al debate convocado por Televisión Española con la líder nacionalista y el socialista Besteiro. Les pide que acuerden un único oponente. Los demás no le entran al trapo y le acusan de evitar debatir porque perdió el primer asalto. Cuanto más se empeña el PP en que los partidos de la oposición se enreden, más se esfuerzan en llevarse bien. La última vez que un candidato popular se negó a acudir a un debate en Televisión Española, donde estaban los partidos que podían gobernar, ya sabemos todos lo que pasó. Tal vez deberías hablar con Alberto, Alfonso.
8 i 33 minuts a les portes d'un episodi de pluges. El govern de Catalunya avisa que no aixecarà la fase d'emergència per sequera, encara que els embassaments tornin a superar el 16%. Aquest vespre, al 9C de RAC1, el conseller David Mascort va deixar clar que la decisió no serà immediata i que caldrà donar una mica més de marge.
A que tornem pujar del 16, el pla especial de sequera diu que tenim 4 mesos per tornar enrere. Jo el que dic tots aquests dies és, si passem del 16 al 16,5, escolta'm, segurament no l'aixecarem. Si passem del 16 al 22, l'aixecarem segur.
Recordem que més de la meitat del consum d'aigua de la regió Ter Llobregat ja no prové dels embassaments. En aquesta situació de sequera, el port de Tarragona comença avui les obres per estar a punt en cas que fos necessari traslladar aigua en vaixells cap a la ciutat de Barcelona. Segons llegim el periòdico, és una opció que de moment no està prevista, perquè abans es portaria aigua de Sagunt, però que des d'Acció Climàtica tampoc descarten del tot. On també hi haurà obres a partir del setembre és a Badalona, però en aquest cas per reparar una fuita molt més grossa, és aquella canonada que transporta aigua de la potabilitzadora de Cardona fins als dipòsits de l'àrea metropolitana que hi ha a la Trinitat. La xarxa perd 2 litres per segon. La xarxa perd 2 litres per segon i fa anys i panys que dura perquè està pendent de reparació. Doncs bé, ahir Aigües Ter Llobregat va anunciar als ajuntaments afectats que per fi podrà desencallar aquest projecte. Té més detalls l'Eudald Martínez.
La fuita perd 180.000 litres al dia a Badalona i 75.000 més a Santa Coloma de Gramenet. En total, 225.000 litres diaris. Reparar aquesta fuita implicarà un llarg procés, està previst en 2 anys, perquè abans caldrà construir una altra canonada paral·lela a la que hi ha ara, que passarà pel costat del riu Besòs. I un cop estigui enllestida, l'aigua passarà a circular per aquest nou traçat i es podrà arreglar la xarxa malmesa. Ho explica el director d'ATL, David Vila.
I per què no s'ha reparat la canonada? Doncs perquè aquesta canonada s'hauria d'interrompre el subministrament. Aquest subministrament des d'aquesta planta del Ter és essencial per poder garantir l'aigua de boca a l'usuari final i, per tant, el que necessitem és construir aquest bypass.
Paral·lelament, ATL també treballa amb els ajuntaments perquè, mentre no s'enllesteixi aquesta obra, es reaprofiti l'aigua que s'escapa de la xarxa per altres usos, com ara el rec. El projecte costarà uns 36 milions d'euros.
Aquesta informació de l'Eudald Martínez l'haurien de guardar. Estem parlant de 225.000 litres diaris que es perden de 2 fuites. 225.000 litres d'aigua diaris. Jo, com he estat més sempre tota la meva vida de en aquest cas de pràctica i no de teòrica, estem parlant de que junteu-vos 225.000 ampolles d'aigua d'un litre, juntes, això cada dia. Però no ara en època de sequera, no. Des de fa anys i panys. Multipliqueu la quantitat d'ampolles d'aigua que tindríem en aquests moments si aquesta fuita hagués estat reparada quan tocava i no ens en recordéssim de Santa Bàrbara quan trona. Quan trona.
Per cert, que la Generalitat ha demanat a la Moncloa el traspàs de la gestió hídrica del Segre. Ho va fer el conseller Mascort a la reunió que aquest dilluns va mantenir amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, que és qui té ara les competències. Segons llegim al diari El País, la carta amb la petició formal encara no ha arribat, però l'executiu català ja ha transmès la petició. Cert que l'ACA, que l'Agència Catalana de l'Aigua, ella ja té algunes competències compartides del Segre, com podrien ser, per exemple, les inspeccions, però ara la Generalitat en reclama ja tota la totalitat, ja que parlem de la sequera.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
Demà vens a Lleida, eh?
Sí.
Demà a partir de les 9, primer que arriba, primer que seu a la llotja de Lleida per celebrar el dia de la ràdio. Bueno, la Mònica Usar amb el seu llibre, que es diu...
Fenòmens extrems.
No.
No, estranys.
Fenòmens extrems.
Sí.
Amb la Mònica Usar, que serà allà a la llotja de Lleida, i ens vindrà a parlar del temps, també perquè... Efectivament, ve pluja.
Sí.
De fet, és probable que demà plogui a
Lleida, sí.
I plogui a molts punts de Catalunya, que està molt bé, que ens ajudarà amb alguna cosa, però que realment el que és la sequera és allò, pessigolles a la planta del peu.
Sí, perquè no s'esperen grans quantitats d'aigua. De fet, avui a la tarda ja arribaran els primers ruixats pel Pirineu, sobretot banda de Lleida, i de nit i matinada s'estendran per altres punts de les comarques lleidatanes i també de Tarragona. Demà al matí tocarà agafar el paraigua a tot el país, tot i que les pluges seran menys probables a les comarques de Girona. I demà a la tarda els ruixats quedaran concentrats refugiats al Pirineu i al Prepirineu, però la resta poca cosa. Per tant, sembla que demà les rues infantils escolars es podrien salvar perquè no plourà. Però la nit de divendres a dissabte la pluja de nou afectarà moltes comarques i després dissabte, entre el matí i mitja tarda, encara s'esperen alguns xàfecs, sobretot cap a les comarques de Girona, el Pirineu, també cap a Osona, cap al Vallès Oriental, i a partir de mitja tarda aniran marxant aquestes pluges. Cal anar seguint a veure si varia aquesta situació, però sembla que dissabte a la tarda podríem salvar bona part també de les rues que es fan als diversos pobles. A més, baixa la temperatura i avui bufarà el vent. Ho farà especialment a les comarques de Girona i també cap a les comarques del Pirineu, un vent que farà enfilar les temperatures, avui màximes de 15 a 20 graus, però a partir de demà comencen a baixar i farà més fred demà i el cap de setmana.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stickpack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
21 minuts i les 9 en punt del matí. El debat sobre la cançó que representarà Ràdio i Televisió Espanyola a Eurovisió, Zorra traspassa fronteres.
Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero.
La BBC es feia ressò ahir de la polèmica lletra de la cançó titulant El primer ministre espanyol defensa una cançó contra les dones. La televisió pública britànica s'agafava així a les declaracions d'una plataforma feminista contrària a la lletra. Però, amb el pas de les hores, la BBC ha canviat el titular i ara podem llegir El primer ministre espanyol defensa la cançó d'Eurovisió. L'interès en aquesta polèmica s'ha estès com una taca d'oli a la premsa del Regne Unit. Altres mitjans com el The Guardian es fan ressò de la divisió que genera la lletra de la cançó de Nebulosa. I l'edició digital de The Times es pregunta: denigrant per les dones o un himne de llibertat? Tot plegat va provocar que l'ambaixada espanyola al Regne Unit es pronunciés ahir en favor de la cançó. Ho va fer a través d'una piulada amb el videoclip amb subtítols en anglès i defensant l'empoderament femení. Precisament ahir també es va fer públic que la traducció de Zorra en anglès, per evitar cap mena de veto al Festival d'Eurovisió, serà Vixen, que ens recorda molt, els que tenim una edat, a les famoses pel·lícules del Russ Meyer que es deien Megavixens, on bàsicament les actrius eren clarament en aquella època voluptuoses. Sobre la ressignificació de la paraula zorra, avui el diari ABC destaca que aquesta paraula és un insult que més es repeteix en les sentències per maltractament i que als Estats Units un fenomen similar està intentant capgirar el sentit de la paraula histèrica amb què abans, i malauradament encara ara, en alguns casos, s'acostumava a fer callar les dones. Mentrestant, a La Vanguardia han parlat amb la lletrista de la cançó amb què s'ha comparat Zorra de Nebulosa i que l'any 1983 també va provocar un daltabaix mediàtic i social a Espanya. Són les Vulpes, que eren un grup de punk format per dones que va interpretar aquesta cançó a Televisió Espanyola. La polèmica per la lletra va acabar provocant la dimissió del presentador de l'Espai, l'històric i malauradament desaparegut ja, Carlos Tena, i l'obertura d'una causa judicial que es va allargar 3 anys. Doncs bé, la lletrista de Me gusta ser una zorra, Loles Vázquez, qualifica d'artificial la polèmica actual per la cançó que anirà a Eurovisió i rebutja qualsevol comparació amb la cançó de les Vulpes. Primer perquè la cançó de Nebulosa no ha acabat als jutjats, temps al temps, diria jo, tot arribarà. I després perquè diu que les Vulpes no van fer la cançó buscant la polèmica. De fet, recorda que aleshores tenia 15 anys, estudiava llatí, i que la cançó era una reivindicació de la banda perquè el nom del grup Vulpes és Zorra, guineu, en llatí. I entre polèmica i polèmica, Zorra va creixent en reproduccions. Atenció, perquè aquesta cançó que representarà Televisió Espanyola, la Ràdio Televisió Espanyola, el Festival d'Eurovisió, ja s'ha convertit en la segona cançó més viral a Spotify a tot el món. La segona més viral. Aquest matí, a partir de les 11, Guille Milky Way. El món RQ ens portarà una selecció de cançons amb una temàtica similar que s'hagin fet al llarg de la història de la música. I parlarem també de la decisió de traduir Zorra per Vixen en anglès. I ho farem amb un llicenciat en filologia anglesa, que es diu Joan Enric Barceló i que és membre també dels Amics de les Arts. I també amb l'Albert Sort i amb el Jordi Ramos. 17 minuts i les 9 en punt del matí i d'aquí uns moments una molt bona notícia sobre les transferències que fem entre bancs diferents.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Per la gràcia de Shambhala i Dragon Khan, ordenem que totes les batucades comencin a desfilar. Tot carnaval té els seus reis, i tu seràs el nostre. Vine i viu un carnaval inoblidable del 9 de febrer al 17 de març. PortAventura World. Made to celebrate, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulta les dates i les condicions a PortAventuraWorld.com.
You are the one for me, for me.
Avui a Endesa tens una oferta formidable. Tria formidable energia amb llum, gas i manteniment de gas i estalvia 620 euros en 2 anys. Gaudeix d'aquest estalvi directament a les teves factures, perquè tot Endesa és formidable. Contracta-ho ja al 876 0909, als punts de venda Endesa o a endesa.com i comença a estalviar.
És la Violeta, jovial, alegre i poeta. En el seu temps lliure és cantant i florista, i durant 8 hores d'un hotel recepcionista. És la Violeta, Violeta, Violeta.
Doncs per ella, una Arona. Hi ha un SEAT que porta el teu nom, perquè amb fins a 10 anys de garantia hi ha un SEAT per tu. Estrena-la amb SEAT Flex.
Ens van dir que no hi teníem res a fer, que això no va de valors, que va de pasta, que només guanyen els de sempre. Però ara ens toca parlar a nosaltres.
Gràcies, afició.
Gràcies, parlem, per lluitar al nostre costat.
Parlem, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
Comença l'any estalviant a Brico Depó. Amb aquest paviment porcellànic de 8,95 euros al metre quadrat, ara per només 7,95. I la porta a la cada amb tapajuntes, abans a 119 euros, i ara tot per 99. Recorda que si trobes més bé de preu, et tornem la diferència per 2. Ja a la teva botiga i a bricodepó.es.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
8:45. Contrem els apunts aquí al món RQ, que deia una bona notícia. Les transferències immediates entre bancs diferents hauran de ser gratuïtes o, com a molt, hauran de tenir el mateix preu que les ordinàries. Ho acaba d'aprovar el Parlament Europeu. Ara, si tu ets un banc i has de fer una transferència, que no un visum, estem parlant de transferències, algú que és client d'un banc diferent del teu i vols que rebi els diners al moment, a l'instant, pagues una comissió que oscil·la entre l'euro i els 12 euros, fins i tot depenent de l'entitat i del cost. Això, doncs, canviarà molt aviat i ja no s'haurà de pagar res. Actualment, el 54% de totes les transferències que es fan a l'Estat són instantànies. I les principals patronals i sindicats espanyols han acordat que la reducció de la jornada laboral haurà de tenir en compte el còmput d'hores anuals, no setmanals. Això contrasta amb el que proposava Yolanda Díaz, que volia que cada setmana hi hagués menys hores de feina. Segons llegim el Mundo, els agents socials han estipulat que no té sentit fixar una jornada laboral màxima a la setmana perquè tots els convenis col·lectius i la jurisprudència consideren la jornada en termes anuals. Si fes així, diuen, disminuiria la productivitat de les empreses. Per tant, aquesta reducció no es traduiria en fer menys hores al dia, sinó en incrementar els dies lliures o festius del treballador. Espanya és el tercer país amb més ciberestafes del món, només per darrere del Japó i dels Estats Units. Ho diu un informe de la companyia de seguretat i privacitat Avast. També assegura que els ciberatacs no deixen de créixer. El 2023, l'empresa en va bloquejar 10.000 milions, gairebé un 50% més que l'any anterior. Entre els atacs més habituals són notificacions malicioses, correus electrònics fraudulents o els deepfakes, és a dir, imatges falses fetes amb intel·ligència artificial. Estem parlant que Espanya és el tercer país amb més ciberestafes del món. Compteu la demografia i vol dir que aquí es fa molta ciberestafa, només per darrere de Japó i dels Estats Units, Parlant d'estafes, la policia ha detingut 60 persones d'arreu d'Espanya per estafar gairebé 500.000 d'euros a través dels WhatsApps. Els estafadors feien creure a diversos pares i mares que eren els seus fills i que necessitaven diners per solucionar una emergència. En molts casos els deien que tenien el telèfon espatllat o bloquejat i per això contactaven amb ells des d'un número desconegut. Tot seguit els demanava una transferència bancària urgent. L'organització actuava sobretot en famílies que tenien fills a l'estranger estudiant. Per aconseguir fer creïble aquest engany, investigaven la vida de tots aquests joves a través de les xarxes, allò que diem tantes vegades. Vigileu el que poseu, perquè tothom està a la cala que salta. Déu-n'hi-do aquesta dada. Les agressions infermeres, ja siguin verbals o físiques, han augmentat un 75% arreu de l'Estat en 3 anys. Han passat de prop de 1.500 al 2019 a 2.500 al 2022. A Catalunya la majoria passen als CAPs. De fet, els professionals de la primària han viscut gairebé 4 vegades més situacions violentes que els dels hospitals. Un estudi de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya apunta que el 80% de les agressions van ser en consultes espontànies o d'urgències, l'altre 20% en consultes programades i cap en consultes a casa. Habitualment els moments violents venen per l'emprenyada dels pacients després que hagin trigat a atendre'ls. La segona causa més freqüent és el desacord amb les decisions de les professionals. I encara en l'àmbit de la salut, el Tribunal Suprem avala que les dones embarassades que apareixin en hospitals públics puguin decidir què se'n fa del cordó umbilical, com ja passa a la privada. Fins ara, la sanitat pública utilitzava la sang del cordó quan algun pacient la necessitava. Amb aquesta nova sentència podran escollir que la desin en un banc de teixits privat per si mai la necessiten elles. Hi ha molta preocupació, i no m'estranya, a 42 escoles bressol de Barcelona pel futur del servei del menjador. L'empresa encarregada del servei, que es diu Comervient, entrarà en concurs de creditors i ha comunicat a l'Ajuntament que no pot mantenir el servei. El govern municipal assegura que els pròxims dies transferirà la gestió a les altres empreses que ja ofereixen aquest servei a la resta de llars d'infants de la ciutat. Tot i això, les famílies barcelonines no se'n refien i avisen que alguns centres només disposaran de menjar fins a finals de setmana. Les organitzacions de pares i mares alerten que els últims dies les direccions d'alguns centres ja han hagut de comprar aliments per garantir l'alimentació dels infants. N'han parlat a RAC1 Mireia López, de l'AFA de l'Escola Bressol Leonor Serrano, i Astrid Batalla, de l'Escola Xiroi.
S'ha hagut de comprar algun aliment, sobretot bueno, iogurts i fruites, no potser dels àpats principals, però sí que s'han fet canvis de menú, i això és tot degut a que els proveïdors doncs, no ens ja està arribant no, les comandes.
El martes tendríamos que sacar a nuestros hijos a la hora del comedor, darles de comer en casa y volverse a llevar, y lo mismo para la hora de la merienda. Es una complicación brutal.
També es pregunta si se'ls compensarà d'alguna manera econòmicament. Recorden que aquest mes de gener han pagat la quota íntegra del menjador per un servei que no s'està donant. Vladimir Putin concedirà avui la primera entrevista a un periodista occidental des que va començar la guerra amb Ucraïna. I no ho farà cap de les grans televisions o mitjans europeus o nord-americans, no. Serà al web d'aquest polèmic expresentador de l'extrema dreta de Fox News, Tucker Carlson. Ell mateix ho anunciava des de Moscou.
Mentre els nostres polítics i mitjans han estat promovent a Zelensky com si fos una marca de consum, cap periodista occidental ha entrevistat el president de Rússia. La majoria d'americans no saben per què Putin va envair Ucraïna o quins objectius té. No han sentit mai la seva veu i això està malament. No estem aquí perquè estimem Putin i estem perquè estimem els Estats Units i volem romandre pròspers i lliures.
We want to remain prosperous and free.
L'anunci d'aquesta entrevista ha arribat envoltada d'una gran polseguera, perquè fa només 7 dies que la policia de Rússia va arrestar alguns periodistes a la plaça Roja i diversos corresponsals occidentals són en presons russes des de fa diversos mesos. Tucker Carlson ha tret pit de l'entrevista i ha acusat tots els mitjans occidentals de silenciar Vladimir Putin des que va envair Ucraïna. Mitjans de prestigi com la CNN asseguren que han sol·licitat diverses vegades una entrevista amb Vladimir Putin, però que les ha rebutjat totes. El portaveu del Kremlin ha explicat que han accedit a l'entrevista amb Tucker Carlson perquè té un estil diferent del reportatge unilateral dels principals mitjans de comunicació nord-americans. A Itàlia hi ha hagut una violació grupal per part de menors especialment dura. Ha passat a Catània, a Sicília. La policia ha detingut 7 adolescents, la meitat d'ells menors d'edat, acusats d'haver abusat d'una noia també menor. La víctima i el seu xicot passejaven per un parc al centre de la ciutat de Catània quan un grup de joves se'ls va acostar i els va portar al lavabo públic del parc. Allà, 2 d'aquests menors van violar la nena de 13 anys mentre els altres 5 subjectaven la parella de la víctima i l'obligaven a mirar. Terrible. Molt bon dia, perquè el Quim Monzó torna a escriure a La Vanguardia. Després d'algunes setmanes d'absència, a la columna d'avui explica que ja no fuma. Escriu al Monzó, feia temps que notava que xuclar cigarrets feia que els pulmons em sonessin com un acordió de por expand. Diu que no es veia capaç de deixar-ho No tinc força de voluntat, reconeix el Monzó, però fa unes setmanes va començar a tenir febre, tos, dificultat per respirar i fatiga absoluta. Això va fer que el simple fet de pensar en fumar li produís, escriu, un fàstic tal que ni boig hauria encès un cigarret. Ara diu que fa un mes que no fuma i assegura que seria estúpid no aprofitar-ho. Admet que se sent tan insegur com quan va deixar de tenir un got de whisky al costat del teclat, el canònic Journalist Glass, i remata, 100% Monzó, viure per veure fins a quin punt sóc idiota. Avui és dijous gras o dijous llarder i la tradició marca que és dia de menjar coca de llardons i botifarra d'ou. El gremi de xarcuters i carnissers espera vendre'n uns 340.000 quilos. Avui és el dia que marca l'inici de les festes del Carnestoltes. A RAC1 hem preguntat algunes botigues de disfresses i us podem avançar que aquest any sembla que triomfen personatges de pel·lícules com Barbie o Willy Wonka, però també clàssics de videojocs de tota la vida.
Els barrets de cowboy de color rosa han volat. Per tant, Barbie ha deixat huella. Potser també, doncs, en Willy Wonka, que és el de la fàbrica de xocolata, que nosaltres ja els hem esgotat amb totes les talles.
Per infantils, el Mario Bros, l'Spiderman, el Sonic...
Alguns dels carnavals més multitudinaris del país són a Sitges, on fins dimarts esperen més de 250.000 persones, i a Torelló, on preveuen uns 20.000 visitants. Aquest any les colles s'han hagut d'adaptar al context de sequera i també a la prohibició de vendre purpurina que va entrar en vigor, no oblidem, fa pocs mesos. Informa Lluc Coromines.
A Sitges, els dies forts del carnaval seran diumenge amb la rua de la disbauxa i dimarts amb la rua de l'extermini. I desfilaran unes 40 carrosses que aquest any s'han hagut de reinventar pel veto a la purpurina de la Unió Europea. Algunes comparses han fet servir excedents d'altres anys o pintures de colors vius. Tot i així, Jordi Andreu, president de la comissió del carnaval, n'hi treu ferro.
Tindrà purpurina o no tindrà purpurina, no deixa de ser un complement. Això no ens dificultarà ni poder fer les carrosses ni poder-les fer lluir.
A Torelló, el carnaval de terra endins, dissabte desfilaran una trentena de carrosses i 4.400 persones. El coordinador de la festa, Blai Marginedes, explica a RAC1 que aquest any s'han renovat les figures més emblemàtiques.
Aquest any s'han restaurat la majoria d'elements del Pollasso, com són el Margalef, la Fortiana i els quatre capgrossos, i en el cas d'en Margalef s'hi suma el fet de que s'ha fet nova la figura.
Molts municipis també s'han adaptat al context de sequera. A Vilanova i la Geltrú concentraran la merengada i les comparses en menys carrers per reduir el consum d'aigua dels dispositius de neteja. I el Carnaval de Solsona farà servir aigua freàtica tractada per un dels seus actes més emblemàtics, la penjada del ruc.
Teatre. Avui arriba al Texas de Barcelona una de les comèdies més aplaudides de la companyia La Calòrica, que es diu Fairfly.
Les despeses de producció són absurdes. Per què
el muntatge, que es va estrenar el 2017 a la Sala Tantarantana, va ser un èxit instantani perquè criticava amb ironia la cultura de l'emprenedor i de les start-ups. L'obra s'estarà al Texas fins al 28 d'abril, però estan volant les entrades. I el TNC avui també és nit d'estrena, també amb gran èxit de públic, i arriba als Watson.
Jo abans seria mestra d'escola que casar-me amb un home que no m'agradés.
Doncs jo qualsevol cosa abans que fer de mestra en una escola.
Es tracta d'una obra inacabada de Jane Austen que la dramaturga Laura White va enllestir fa uns anys i que va ser tot un èxit a Londres. Una història plena d'humor i de sensibilitat que ara el director Josep Maria Mestres porta a la Sala Gran del TNC amb un muntatge espectacular amb 18 actors i actrius. Entre ells hi ha noms com Laura Aubert o Laia Manzanares, amb qui vam parlar dimarts, o també Mercè Arànega, Dafnis Balduz, Mar Rius, Jordi Manacalotxa o la Lluïsa Castell. Cinema. Disney ha anunciat l'arribada de les seqüeles d'algunes de les seves sagues més importants. La més immediata en el temps és l'estrena de la segona part de Baiana. Serà el 27 de novembre d'aquest mateix any. Per Zootropolis 2 haurem d'esperar fins l'any que ve, el 2025. I fins d'aquí dos anys, el 26, que arribaran Toy Story 5 i Frozen 3. Hem d'esperar, això sí, dos anys. La companyia també ha anunciat que aquest pròxim dia 15 de març, és a dir, d'aquí un mes i una setmana, estrenarà a Disney Plus la pel·lícula de la Taylor Swift, The Eras Tour, que el cinema s'ha convertit en un autèntic fenomen i, de fet, ja és la pel·lícula sobre una gira més taquillera de la història. A més, inclourà 5 cançons que no es van poder veure als cinemes. A banda, Disney també ha anunciat un acord amb l'empresa de videojocs Epic Games, responsable de Fortnite, per desenvolupar tot un univers de més videojocs. I pels fans de la pel·lícula Dune, s'acaba d'estrenar un nou clip amb una de les escenes més esperades de la segona part.
Dune Part 2, Denis brings his full vision to life.
Són 6 minuts que mostren la seqüència en què en Paul, el personatge que interpreta l'actor Timothée Chalamet, ha de muntar un cuc d'arena i així passar la prova final que el convertirà en un nou integrant dels Fremen. La veritat és que les imatges que ha aconseguit Denis Villeneuve i el seu equip són majestuoses i s'hi pot veure una bona amalgama d'efectes visuals. I encara en cinema, avui ens ha sorprès llegir a La Vanguardia que l'actriu Demi Moore encara guarda les peces de fang que fa més de 30 anys va fer amb l'actor Patrick Swayze a la pel·lícula Ghost. Escena de ceràmica, segurament més famosa de la història del cel·luloid, en què Moore i Swayze viuen uns apassionats minuts mentre treballen al fang. La protagonista de la pel·lícula ho ha confessat, la Demi Moore, al programa nord-americà The Drew Barrymore Show. Us arriba a les 9 del matí. Avui el vostè primer de RAC1 està d'aniversari.
Vostè primer. A RAC1. Amb Marc Giró.
Marc Giró presentarà el programa número 1000 del Vostè Primer RAC1. Li hem preguntat al Marc Giró com ho porta i ve a dir que són com el vi. Això ens passa a tots, Marc Giró, que millorem amb el temps.
Com les viejas dames de la canció, preferiria no parlar de la nostra edat. Perquè nosaltres estem joves i lozanes i frescos com el primer dia. No, i a més et dic una cosa, que jo em trobo millor ara que quan vaig començar. O sigui, és que jo no sé com acabarà això. O sigui, és que cada dia estem millor. I escolti, nosaltres cada dia estem millor gràcies a vostès. Ai, em tronxo. Bueno, happy birthday to you.
Efectivament, happy birthday to you. Segons l'última gema, cada dia escolten el vostè.